Bon dia, són les 12 i 8 minuts. Comencem la redacció.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa la redacció. Un programa amb la producció de Laura Calçada Barres.
Todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda.
El muntatge musical de Carlos Lecegui.
Si es que eso es posible.
I la coordinació de Carles Díaz.
Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
Molt bon dia, Carlos.
Molt bon dia, Laura Calçada.
Quina
Barres.
Gràcies. Quina coordinació ha fet avui Alfonso, per cert.
Alfonso,
ha
sí,
fet avui,
sí, exacte. El meu avi li deien Alfonso.
Li deien Alfonso.
Sí, un corredor de 100 metres d'atletisme.
Però el seu nom com era?
Vicente.
Vicente Alfonso, li deien Alfonso.
I li deien Alfonso.
Doncs això, hem escoltat que ha coordinat en Carles. Què ens ha coordinat avui en Carles?
Avui ha coordinat una gravació, que està gravant cosetes.
Tens tota la raó. Sí. Escolta'm, divendres. Avui és divendres, dia 3 de desembre del 2021, programa sí. Número 36 de la redacció.
36.
I diuen, divendres faves tendres.
Sí.
Tu saps com segueix la dita?
Ah, que no acaba aquí?
No, perquè hi ha divendres... tots els dies de la setmana.
Ah, llavors el següent és dissabte... Festa amb pasta.
Dissabte faves amb recapte. A veure, el que va passar és que jo tampoc ho sabia, per això l'altre dia, perquè ho vam dir amb una col·lega i vam dir, com es deu dir? I ho vam buscar i segons el Google, una sí. pàgina que es diu el calaix.
El calaix.
El calaix de sastre, com una mica la carpeta.
Clar.
Diu, el dilluns faves amunts. El dimarts faves a grapats. El dimecres faves a faneques, que no sé què vol dir
faneques. Faneques.
Ho haurem
no sé,
de buscar.
No sé.
El dijous faves amb ous.
Divendres faves tendres.
Aquesta
és la que sé.
Dissabte faves amb recapte. I diumenge?
No sé.
Sí que ho saps.
Ah, sí? Amb fetge.
Exacte.
Ah, faves... I el dilluns següents et mors dels gasos, perquè amb tantes faves, dilluns pets per tots.
Tornes amunts.
Sí, sí. Escolta, de dites populars ja està, ja hem fet el cupo avui, així que ja està. Passem a l'última notícia de l'actualitat actualitíssima. L'última notícia que ens ha arribat...
Ens va arribar ahir, tu estàs parlant de la notícia que ens ha passat el nostre company Jofre Càrceles, sí. Que no sé exactament per què no el tens a l'estudi.
Perquè està fent moltes coses, pobre.
Està...
Abans a la una, que ha de marxar a la una, ha de fer coses...
Li has encarregat coses.
Sí, com cada divendres ha d'editar la carpeta de l'avi perquè pugui sonar a les 3 després d'aquest programa.
Perfecte.
Tope.
Doncs el Jofre ens va passar al nostre WhatsApp, com bé saps, de la redacció, la informació, una informació del Diari de Castellà, que diuen que algun veí està posant verí els camps del carrer Arbreda i que l'acció ha provocat la mort d'un gos i l'ingrés d'un altre. Ràpidament, què hem fet aquest matí? Evidentment, doncs, trucar a en Joan Alvira, cap de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament, per veure el què. I ens ha dit que, de moment, tots els casos que ells han comprovat han estat afortunadament falsos. També ens ha dit que han fet necròpsies, quina paraula, eh? Necròpsies, que costen 200 euros i, diu, ens hem gastat aquests 200 euros i els veterinaris no han pogut acreditar que la mort de gats o gossos hagi estat per cap producte tòxic.
Llavors, és cert, no és cert, ho desmentim, ho hem intentat trucar.
Des de la redacció, de moment, el que hem de fer és seguir investigant a veure el que és sobre els camps aquests del carrer Arbreda, però sobretot, tal com ens ha dit el senyor Alvira, si algú té alguna sospita, el que ha de fer és una instància i des de la Unitat de Salut Pública actuaran quan ho tinguin prescrit, com bé saps, totes les administracions van prescrit. I què, Carlos, com seguim avui? A veure...
Doncs seguim, espero, amb una bona connexió a on? A on hem d'anar?
Jo també espero que hi hagi una bona connexió. Hauríem d'anar a escoltar els nostres companys Cristina Domene i en Carles Díaz. On estan amb els nois del TEP?
Doncs el TEP, com ja saps, aquest centre que tenim aquí a Castellà del Vallès, que nosaltres fem un programa de ràdio que es diu Ona TEP Ràdio,
efectivament,
cada setmana, doncs també fan, a més de ràdio i altres activitats, una de les activitats que fan és teatre. I cada any doncs, es tenen preparats i estan preparats i preparades per estrenar a finals d'any una obra que han preparat durant tot l'any.
Durant tot l'any. Ona sí. TEP, que és els dimecres o els dijous?
Els dijous al matí.
Els dijous abans de la redacció.
Exacte.
Els dijous de 11 a 12.
I doncs el grup del TEP de teatre doncs, estan preparats aquest any. No sé si es pot dir l'obra.
Clar, no ho sé, la Cristina no ens va dir, però jo crec que sí, perquè ens ho explicarà. Sí, sí, sí que es pot dir, sí que es pot dir. L'obra és, i segur que trobaràs un temazo per amanir tot plegat, Sí, no? Mamma mia, mamma mia!
Aquesta, què anava a dir? Aquesta obra de teatre basada o utilitzada, o sigui, que utilitza les cançons d'Ava per fer un musical. L'has vist o no?
Sí, he vist la peli, aquella nena que està enamorada i me'n recordo d'aquells petons que es fa a la platja amb aquell noi i la noia, i també està enamorada la mare perquè estan en el casament de la mare. Oi que estem parlant d'això?
Això mateix.
Posa la cançó, posa.
Poso aquesta. Justament, See That Girl, the Dancing Queen...
Hem escoltat realment avui, hem tingut tota la cançó d'Ava.
Escolta, que està molt bé aquesta cançó.
Aquesta cançó és meravellosa, sí.
De fet, no sé si justament anem amb una Dancing Queen.
Hola, Cristina.
Sí, soc jo.
Cristina Domènech, què tal? Com estàs?
Estic molt a prop, a l'Auditori Miquel Pont.
Què tal?
Acabo de veure, en primícia, l'assaig que està fent la gent del Té preparant la seva propera obra de teatre basada en el musical de Mamma Mia.
Sí.
I ho fan superbé.
Sí.
No diré gaire cosa perquè jo vull que vingueu a veure l'obra.
Quin dia és l'estrena?
L'estrena, mira, el dia 11 és quan estrenen.
Ens ho apuntem.
El problema és que està tot exhaurit.
Ah,
i llavors teniu una segona data, que és el Bastant Xivan per aquí, el 22 de gener, que llavors encara hi havia temps per mirar aquesta obra, que és superdivertida, estan cantant, ballant, fent teatre, i us ho estan passant superbé. Encara no estan amb els vestits i encara falta de tallar unes cosetes, però superbé.
Però tu què has vist avui? Avui estaven fent un passe general de l'obra de dalt a baix? Estaven repassant algun tema concret?
Sí. Jo he vist el moment del casament.
El
casament.
Això és el fan, el final, això és un spoiler.
Amb un altre mossèn. Ah, però passen coses que no direm.
Ah, vale.
I quants...
I després gent molt coneguda d'una TEP ràdio, doncs, per exemple, l'Arnau fent de protagonista, de l'Andreu, em sembla que es diu, la Cristina fent de Sofia, l'Antonio és un dels pares, l'Oriol és un dels altres pares, perquè recordem que hi ha tres pares.
Sí, sí.
I bueno, molts coneguts d'una TEP ràdio ballant, ja amb faldilles preparades. Ja veureu que el vestuari també ho han treballat moltíssim, perquè ells ho fan tot, adapten el guió, assagen per aprendre tot el text, fan la coreografia, adapten les cançons, adapten el vestuari, els decorats, tot de dalt a baix, fet per ells.
Qui és el director o directora?
Doncs jo crec que... És que no voldria donar noms, perquè tenim a la Maria, al Sergi, a la Maria Àngels, però no vull donar protagonisme perquè jo crec que ho fan entre tots.
Molt bé.
Hola, Víctor.
Sí, hola, Víctor.
Molt bé, és el Víctor. Estem en directe a la ràdio, Víctor.
Hola.
El Víctor, que ha estat el guanyador del primer cross inclusiu.
Moltes felicitats, Víctor.
El TEP no ens deixen de donar notícies.
Bravo! Bravo, Víctor! Bravo! El Víctor, que si l'ho ve posar cara, és la portada de l'actual d'avui.
Exacte, és la portada de l'actual d'avui.
Estàs realment molt ben acompanyada i esteu fent una... En farem també una peça, ho podrem veure visualment tot això, oi? Amb el Carles esteu fent...
Podreu veure un tastet de l'assaig en un vídeo que estem preparant i també farem una notícia a l'actual, perquè recordem que avui també és el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional i aquesta obra de teatre cada any s'emmarca en aquesta diada.
Quines altres...
Perquè són persones amb moltes capacitats, amb moltes habilitats.
Totalment. Quines altres obres podem recordar que hagin fet els nois i nois del TEP?
Doncs han fet... Quines altres obres heu fet, David? Heu fet El rei León, Aladín... Què més? Hotel, també? Aquests són els que recordo.
I quants actors i actrius hi ha a Mamma Mia?
Doncs jo crec que, a veure, mira, estic per aquí mirant a l'escenari, més d'una vintena.
Més d'una vintena.
Una trentena, de persones implicades en aquesta obra.
Déu-n'hi-do. Doncs molt bé. I quines són les... Has vist, o sigui, tot ha anat bé o hi ha hagut alguna cosa a l'assaig que diguessis?
L'ambient és de nervis a l'auditori ara mateix, a una setmana.
Encara, clar, saps quan estàs setmana. Allà dient la frase i t'has de girar una miqueta perquè l'apuntador et xivi què és el que ve, doncs... Hi ha hagut alguns moments aquests, però és normal, també.
Totalment.
Encara resten una setmana i mitja per estrenar. L'assaig general, ja amb els vestits, tots el tenen el dia 10, el 10, i ja seran preparats. I ara el que passa és que ja estan marxant, oi? A veure, aquí hi ha alguna persona que si no dona records al Carles no dormirà bé aquesta nit, eh? Un moment.
Home, a veure.
Carlos.
Hola, David.
Muchos besos para ti.
Para mí, para todo el mundo, para tothom.
Para todos los de la radio.
Para tothom a la radio, tothom que está escuchando la radio, ¿no, David?
Yo, el número 2.
És que David és el número 2, Laura, això ho has de saber.
Qui és el número 1?
Jo sóc el número 1. I el David és el número 2. Digues, David.
Muchos besos para todos los de la radio.
Muchos besos para ti. Heu assajat bé? Ha anat bé l'assaig, David?
Sí.
Sí? Tu de què fas?
Sí.
¿Cuál es?
Yo, del Money Money.
A la cançó del Money Money. Money Money
sí.
Money. Clar, és molt xula aquesta cançó. Pues et veurem aviat a l'escenari, David.
Vale, Carlos, un abrazo.
Una abraçada.
Meravellós.
Com es nota, que el David fa ràdio, eh?
Sí, sí.
Sí?
I bueno, jo el que he notat és l'amor que té pel Carlos.
I per la ràdio.
Sobretot pel Carlos, efectivament.
Sempre, o sigui, el David sempre que anem al TEP dona records per tothom de la ràdio.
Per tothom.
Per la Marina, pel Jordi, pel Julià...
A mi encara no em coneix, que ets
per
a l'Àmbia.
Per la Rocío.
Està clar que el dia 11, que és dissabte que ve, ja estan exaurides, però hi haurem d'anar el 22 de gener a veure'ls.
Que potser també estan exaurides.
Ara mateix no, les podeu trobar.
Vale. Quin preu té l'entrada? Jo, a veure, que m'haig d'anar...
No sé el preu i tampoc sé ben bé, suposo que fent un mail al TEP o trucant al TEP les podreu aconseguir.
D'acord.
És que, clar, jo vengo de invitada especial.
És que és el que he pensat. Tu, clar, tu vens, clar, perquè tu fas la ràdio, fas el programa amb ells, i vindràs l'11 o quan...
L'11, sí, l'11 vindré, sí.
Vale. I no aniràs a veure l'assaig general, aniràs directament a l'estrena el dia 11.
Aniré a l'estrena.
Perfecte.
És emocionant, eh? Després, quan ho veus tot ja ben empastat, amb la música, els llums, i que ho fan molt bé, són molt professionals.
Tot i que la Cristina passa malament de públic al teatre.
Ah, heu anat junts al teatre? Què ha passat al teatre?
Amb el teatre amateur, sobretot. Quan he anat a veure el Carlos, ho passo molt malament perquè sempre tinc la sensació que algú t'oblidarà alguna frase i estic patint tota l'estona.
T'entenc. Per cert, que anirem a veure el Carlos, ja que ja estem parlant. Al febrer tenim una cita.
Però a veure el Carlos, que ara no recordo l'obra que està
parlant. Hamlet al febrer.
Però això no és important avui. Avui és important el TEP.
Ja l'he vist.
Mamma mia, aquest cap de setmana proper, no aquest, el proper, el dia 10.
Sí, el dia 11, el dia 11.
I que s'ho aprenguin tot bé.
Exacte.
I llavors, després del pont, ja en ple Nadal gairebé, doncs aquesta meravellosa obra.
Estupendo.
Doncs,
molta... Com ho tiro, eh? Com ho barro jo per al TEP?
¿Cómo? ¿Qué vols dir?
Com barro, jo, com tiro, com m'agrada molt, i llavors
està fent. Totalment. Doncs, Cristina, moltes gràcies per haver connectat i ens veiem aquí a la redacció.
Molt bé, fins ara.
Una adéu, abraçada. Adéu, Dancing Queen. Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I missed you. No em sé la lletra. S'ha vist, no?
I will never let you go. Carlos, anem al teu tall.
Anem-hi. Doncs mira, jo em poso en clau nadalenca ja, eh?
D'acord.
Clau nadalenca perquè una de les coses que per aquesta època sempre surten als altres portals d'internet i notícies i diaris i demés és qui presenta les...
Campanades.
Les campanades a cada...
Cadena.
A cada cadena. Bé, a TV3 ja han comentat que Helena Gadel i...
Llucià Ferrer.
Exacte, de Com si fos ahir.
Sí.
Doncs se presentaran les...
Helena Gadel de Com si fos ahir, Llucià Ferrer del programa aquest de Qui corre... Com es diu?
No ho sé. No ho sé. És que no m'arriba la factura de TV3 a mi. No. Per una part, tu no sé si ets de posar-te a la ràdio al moment de les campanades
no,
o què? O a la tele?
Soc més de televisió.
O vas al campanar del poble?
No, soc més de televisió.
Sí?
Sí, però ara és que és una molt bona pregunta. Aquests últims anys han sigut molt moguts, però soc més de tele, sí.
És més de tele?
Sí.
Doncs hi ha gent que és més de tele i gent que és més de ràdio, gent de baixar a la plaça del poble i escoltar les campanes de l'església del poble. Aquí està el Vallès, no sé si sona a les 12.
Home, suposem que sí, no? Ho podem preguntar.
A les 12 de la nit? Cada dia no sona, no?
No, cada dia no, però potser per escapar. No sé, bueno.
No sé, ja ho preguntarem. Però ara hi ha una nova manera.
Alguna cosa relacionada amb les xarxes socials?
Amb xarxes socials i amb Twitch en directe, perquè youtubers i influencers com Ibai Llanos fa les seves pròpies campanades i va anunciar l'altre dia qui seria la seva parella per donar la benvinguda a 2022 en un directe seu.
Bueno, gente, pues lo voy a poner ahora mismo, ¿vale? Así que id directamente a Twitter. Ahí está. Tuiteado ahora mismo, me meto en el perfil. Señoras y señores, las campanadas de 2021 van a ser... Con Ramón García, efectivamente.
Con Ramón García.
Efectivamente, chicos, van a ser con Ramón García y está aquí con nosotros. Ramón García ha presentado las campanadas 16 años, si no me equivoco.
En televisión 16 años, exacto.
16 anys de televisió i ara un per internet a Twitch.
Em recorda molt, bueno, tot és molt caspós, però la vaqueta, no? Oi que feia un programa de les vaquetes?
El Gran Prix, que justament en aquesta entrevista que va fer per presentar el Ramon García aquest cap d'any de directe d'Ibai Llanos. Ibai Llanos es diu?
Sí, Ibai Llanos. Sí,
Ibai Llanos. Doncs van estar parlant de que, ojo, que no facin una iniciativa Ibai Llanos per fer tornar el Gran Prix.
Bé, bé. Quina edat deu tenir aquest noi? No, té menys que nosaltres, oi?
L'Ivall Llanos deu tenir... Sí, deu tenir menys de 33, però no sé si gaires menys.
I vol recuperar aquestes coses.
El Grand Prix potser d'una altra manera. Potser no utilitzant un animal, i utilitzant una altra cosa.
A veure, un moment. Es diu Ivall Llanos.
Ivall Llanos, edat...
Garatea.
Edat.
I té 26 anys.
26 anys.
I és de Bilbao. És l'home més famós d'Espanya ara mateix, eh?
Home, més famós.
Home, tio, és molt famós aquest Ibai.
Vols dir? Vol dir que l'Òscar Cardona sap qui és Ibai Llanos? Òscar, ja que ens escoltes, perquè sé que l'Òscar ens escoltes, si ens estàs escoltant en directe, truca'ns. 93714-3055.
Ho has dit molt ràpid.
93714-3055. És aquest, no?
I digue'ns, sí, el temps que l'estudi.
Però si ell ja sap el telèfon. Si coneixes l'Ibai Llanos o no, ara tinc curiositat. I si no ens escoltes ara, perquè potser ens escolta...
En Spotify
o a l'actual.cat, que crec que també ho fa, envia'ns una nota de veu i ens ho dius, que tens el nostre telèfon.
Això vol dir
sí.
Que vols que respirem i l'escoltem.
Justament, sí, anem amb tu, Òscar, mentre ens truques, respirem.
Respirem, fem-ho.
Va molt bé, quan tens una tensió al cos, enviar la respiració cap a
on?
No, inconscient, o sigui, és una sensació. Enviar la respiració cap a aquell tros que tens tensió.
És veritat.
I fer ampli aquell lloc. I Òscar Cardona.
Hi ha persones que quan et parlen se't van acostant, i tu tornes enrere, i ells no se'n donen compte si van acostant, de tal manera que ens envaeixen el nostre espai vital, perquè nosaltres necessitem un espai vital. Hi ha unes altres persones que quan et fan un petó a la galta te la deixen totalment plena de saliva, i això fa fàstic. Aleshores, què fem? Amb la màniga ens intentem treure la saliva de la galta, però clar, aquella persona que ens ha fet el petó ho pot veure. Aleshores, adoptem unes posicions un tal còmiques per tal que no se'n doni compte. I no se'n dona compte? No ho sé. Però oi que és de mala educació apropar-se massa i omplir-te de saliva la cara? Potser sí que sóc una miqueta primmirat, però cada un té les seves manies. I jo, clar, tinc les meves.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Ahir vaig tenir un somni magnífic. Vam anar a passejar, tots dos, jo i el meu amo. Jo em pensava que faríem la ruta de sempre, però de sobte, vam entrar a Nova Bet.
A Clínica Veterinària Nova Bet tenim una llarga experiència i qualitat de servei, des de 1994.
Amb botiga i perruqueria canina i felina especialitzada.
Ells ja ens coneixen i, si poguessin, escollirien Nova Bet.
Carrer Barcelona, 26-28. Truca'ns al 93 714 47 59. 93 714 47 59.
Si quieres que tu sonrisa luzca brillante y sana de verdad, no te puedes perder el White Friday de Dental Company. Solo hasta el 30 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología y de ortodoncia. Sí, sí, en todos. Pide tu cita ya en el 900-926-900 y deslumbra con tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.
Radio Castellà, 90.1. Radio Castellà, la radio que escolta.
We'll be right back.
I ara, a les 12:33, saludem en Ramon Montes, director general de Centres Concertats i Centres Privats de Catalunya. Molt bona tarda, perquè ja són dos d'una. Ramon.
Ah, molt bona tarda i encantat d'estar aquí a Castellà i estar a Ràdio Castellà.
En Ramon va ser nomenat el 2 de novembre director general de Centres Concertats i Centres Privats de Catalunya. I fins avui, dia 3, o sigui, un mes després, no ens ha pogut acompanyar per diversos compromisos que potser ara ens desgranaràs. Com ha anat aquest primer mes de direcció general?
Intens. Mira, avui just fa un mes que em vaig incorporar a la direcció general, és a dir, em van nomenar el dia 2.
Tal com t'he dit.
Sí, correcte. I avui, tot just avui, dia 3, m'incorporava. Ha estat molt intens. La direcció general assumeix una responsabilitat pel que fa a tots els centres privats i concertats a Catalunya, tant pel que fa a l'autorització, per l'obertura, per la modificació de concerts, etc., com pel que fa al règim econòmic, com pel que fa al règim de concerts. Clar, a Catalunya penseu que entre centres concertats i privats deu haver-hi uns 1.700 centres a Catalunya, aproximadament, i d'ells aproximadament uns 700 són concertats. I en aquest ventall de centres públics i centres privats i concertats hi ha tota la tipologia. Hi ha centres més petits que només imparteixen educació infantil o primària, hi ha també les llars privades, però hi ha centres molt grans que imparteixen un ampli ventall d'oferta educativa com infantil, primària, secundària i després postobligatòria, batxillerat, cicles formatius. I també sabeu que hi ha molts centres en els que també hem de dedicar especial atenció, com centres d'educació especial. És a dir, hi ha tota una amalgama de centres de diversitat diferent.
Tots aquests estan dintre d'aquests 1.700.
1.700, correcte. Que des de la direcció general intentem acompanyar i donar cobertura tant a com et comentava abans, en el tema d'autoritzacions, com relacions, com subvencions, com acompanyament de vegades amb temes legals, i després hi ha tota la vessant per la que fa als centres concertats, estrictament, pel que fa al règim de concert, perquè en realitat els centres concertats el que fem és donar el mateix servei que el servei públic i que, igual que l'àmbit de la sanitat hi ha llits, la majoria, per cert, de llits d'aquí, de Catalunya, en els hospitals, són concertats. Això de vegades no
sap. Sí. Interessant.
El 60 o el 70% dels hospitals...
Els llits dels hospitals públics, 60-70%, són llits concertats.
Sí,
què vol dir un llit concertat?
Doncs que la xarxa pública no té prou de cobertura per ofertar llits públics i ha de recórrer... La majoria dels casos són centres i entitats d'iniciativa social, també és cert. Però molts dels nostres hospitals, els que tenim fills, si ho sabem, si has de portar el teu fill o la teva filla a Sant Joan de Déu, l'Hospital Sant Joan de Déu, que és referent, per cert, no a Catalunya, sinó a Espanya i a Europa, d'atenció pediàtrica, és un centre que és un centre concertat. Correspon al Sant Joan de Déu la seva titularitat, però quan algú assisteix allà, la veritat és que no diferencia si està... li està atenent l'administració pública directament o és un centre concertat, no?
Evidentment. I entrant en matèria educativa, perquè els centres, i anem allà directe, perquè els centres concertats de vegades tenen mala fama?
Això és una afirmació teva i d'algunes persones.
Justament jo anava a preguntar pel al revés, al contrari, perquè sí. A casa meva, a familiars meus tenen justament la visió al revés, que la mala fama la tenen els públics.
Ara us explico.
És a dir, hi ha fames i fames, no? Jo vaig anar a un concert privat, és igual, el tema és que de vegades hi ha controvèrsia. Per què hi ha d'haver centres concertats i per què no són privats, no? Els estem donant diners als concertats, què hi ha aquí?
La primera frase és fàcil, que és perquè hi ha desconeixement. Primera frase. És a dir, la majoria de persones, això que m'has preguntat, què significa un centre concertat i com està finançat un centre concertat, la majoria de persones no tenen coneixement.
Aquí és on hem d'anar. Com
això, primer tema. Hi ha un tema previ per això, que jo crec que hem d'explicar. Catalunya, durant molts anys, ha liderat la creació d'una xarxa associativa, ha liderat, em refereixo, de fa desenes i desenes i desenes d'anys, ha liderat a tot a tota la península i fins i tot a Europa, a la creació d'una xarxa associativa en tots els àmbits. En l'àmbit cultural, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit musical, durant molts anys. Una xarxa associativa que en la majoria dels casos venia de la iniciativa social. I no m'estic referent només a educació, sinó a molts altres. Castellana és un exemple. Té un teixit associatiu que prové de molts anys enrere, alguns de 50 i 100 anys enrere, que l'havia creat la ciutadania. Aquest teixit associatiu, durant molts anys, la creava la ciutadania perquè no hi havia una cobertura de l'administració pública que ho pogués donar en aquest tipus de serveis. No? En l'àmbit de l'educació va passar exactament el mateix. Catalunya està plena d'exemples de que hi havia un teixit associatiu que va crear escoles perquè no hi havia prou recursos per part de l'administració pública en aquells temps per donar cobertura. Aquí Castellà, un exemple, és l'Escola Immaculada, ara FEDAC Castellà, en el que les dominiques van venir fa més de 150 anys o fa més de 100 anys a crear una escola. Aquesta creació d'aquests serveis...
En la qual tu vas ser mestre en aquesta escola. Sí. Vas ensenyar-hi molts anys.
Vaig ensenyar
del 85 al 96.
Sí. Intento acabar el tema de...
Sí, sí, disculpa.
Això, a poc a poc, hem avançat com a país, és cert, i en aquest avançament com a país l'administració pública ha pogut donar cobertura a molts d'aquests serveis. En l'àmbit de la salut, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, ha donat aquesta cobertura. De manera que, a poc, hem tingut la capacitat d'accedir a aquests serveis a través d'organismes públics. La tasca que han fet moltes d'aquestes entitats d'iniciativa social, la majoria, durant molts anys, és no només exemplar, que ho és, sinó un pulmó vital en un moment determinat per donar activitat en cada un d'aquests àmbits durant molts anys. En aquest procés és veritat que també s'hi va afegir la titularitat privada, és a dir, van sorgir escoles concertades i escoles estrictament privades, no? En aquest creixement, a les noves generacions, les meves filles mateixes, poden decidir portar els seus fills tant a una escola pública com a una escola concertada.
És més difícil potser accedir-hi. Potser el tema és que és difícil... Jo no ho sé, no tinc fills, no he hagut d'anar a entrar en aquest tema tan espinós, sí, de triar escola o plaça i tal. Potser precisament perquè són centres que tothom hi vol anar, potser és més difícil.
No, al llarg del temps ha passat que l'oferta educativa dels municipis i de les ciutats s'ha anat equilibrant, de manera que gairebé la cobertura es pot donar a través de la xarxa pública. No és cert, perquè el 30% de les places que s'oferten cada any, el 30% ve de la concertada, i actualment l'administració pública no podria donar cobertura a tot això. No? I l'altre element positiu és que és veritat que s'han igualat els projectes educatius, que al final l'important és què hi ha al darrere d'una escola. Al darrere d'una escola hi ha unes persones que proposen un projecte educatiu, i aquest projecte educatiu el proposen a unes famílies i uns alumnes. I això és l'important, no l'edifici, sinó la proposta que hi ha al darrere. No? Durant tots aquests anys, això jo crec que ha millorat el sistema educatiu, que hi hagi aquesta doble oferta. I el que ha passat en els darrers anys és que molta de la demanda de les famílies ha anat per l'escola pública, en detriment de l'escola concertada, però l'escola concertada ha continuat oferint projectes de gran qualitat i que són líders en moltes ocasions, i que està en igualtat de condicions. L'única diferència és que és veritat que darrerament els centres concertats tenen un problema de finançament, i això està condicionant. I l'altre element és que hi ha...
I aquest problema d'on ve? No els hi arriben els diners? Quin és el problema de finançament que tenen els centres concertats?
No, el tema de finançament és que darrerament, sobretot els darrers anys, s'estan produint dues derives. Algunes condicions condicionades per un tema normatiu, de pagaments de premi de fidelitat, que se'n diu paga compensatòria, un tema també de quan es passa èpoques, per exemple, l'any del tancament per Covid, no hi ha una cobertura, és a dir, hi ha escoles que van deixar de cobrar quotes, o una part de les quotes.
Els pares, les famílies.
Sí, bueno, perquè les escoles ho van decidir així, tot i així tenien el conjunt de les despeses, és igual. La qüestió és que això s'ha anat produint. Al final, el que voldria explicar és que el 2009 Catalunya va a publicar una fabulosa llei d'educació, que és la LEC, el 2009, que desenvolupava com havia de ser el projecte d'un servei educatiu de Catalunya.
Aquest servei projecte educatiu de Catalunya. Sí. Jo vaig fent apunts perquè ens quedi, perquè tu parles molt i sí, ja ens ha de quedar clar però tot ja, el que vas explicar.
Ja acabo. Igual que hi ha un servei català de la salut, que per això al principi feia una referència, hi ha un la proposta de la LEC era que hi hagués un servei educatiu de Catalunya.
D'acord.
Qui ofereix aquest servei educatiu de Catalunya? Una doble xarxa, la pública i la concertada. I en quines condicions? Amb les mateixes. Això encara no s'ha desenvolupat. Per què? Perquè és cert que hi ha centres concertats i privats que proposen una oferta educativa en base a quotes mensuals de 300, 400, 500 i 600 euros. Això només pot accedir una part de la població. Doncs aquesta part de la població, és possible que el que haurem de fer és que siguin estrictament privats i que no rebin fons públics. I que les escoles que estiguin compromeses en aquest servei educatiu de Catalunya, el mateix que passa amb el Servei Català de la Salut, que estiguin compromeses amb aquest projecte de veritat, tindran el mateix finançament i faran la mateixa proposta que fan la xarxa de centres públics. I és això el que comentava abans. Quan un ara es planteja si porta el seu fill o la seva filla a un hospital, no està condicionat si és públic o és concertat. De fet, ni ho sap. En el futur, la proposta és que el Servei Educatiu de Catalunya tingui un mateix model.
Ha explicat molt, molt bé.
Molt bé. Jo tinc un dubte perquè justament parlava amb unes amigues, són professores en centres concertats, i parlaven del problema de que es vol afegir una ràtio, diguem, amb menys alumnes a classe, i que això era un problema justament pels concertats, perquè això involucrava més gastos, o això és un problema realment, que es baixi la ràtio a les aules?
No, és un encert que es baixi la ràtio a les aules.
Clar, per l'alumne que... i el professor després, segur que sí.
No, però després parlarem del tema finançament. Però jo avui estava parlant precisament amb sindicats aquest matí, abans de venir aquí, que la ràtio d'una aula, que una ràtio en una aula sigui de 20 en comptes de 25, beneficia a l'alumnat, beneficia al professorat, beneficia a la família, beneficia a tothom. Beneficia tothom. És a dir, que davant d'un docent o un docent o dos docents tinguis per poder atendre tota la diversitat dels alumnes i per poder atendre tot tipus, perquè sabeu que també en els darrers anys està fent una aposta per un tema d'integració a les escoles, i per atendre totes aquestes diversitats no és el mateix tenir 20 alumnes que tenir 25. De manera que el que és evident és que això és un benefici. Què passa amb el tema de les escoles concertades? Les privades poden fer el que vulguin perquè posen les quotes que determinen. Les escoles concertades, és evident que tenen els mateixos costos i tenen els ingressos de 20 alumnes en comptes de 25. De manera que és cert que l'escola concertada deixa d'ingressar una part de les quotes perquè té menys alumnes. Això, en el futur, haurà d'estar compensat en el futur.
Quan parles del futur, de quin futur parlem? Ho faràs en el teu mandat.
Sí. Deixem aquest tema de programació i de calendarització per una mica més endavant, quan ja hagi passat més d'un mes.
Sí, portes un mes només. No t'estem dient ja, ha d'estar ja.
A la meva incorporació. Total. Però en el futur el que ha d'haver-hi és una compensació respecte a això. De manera que el que és evident és que la baixada de ràtio és beneficiosa per tot i només té un condicionant que jo l'he tret abans, que és el de finançament. I és evident que l'escola concertada necessita millorar el seu finançament i que totes les escoles d'aquí de Catalunya que estiguin compromeses amb aquest servei educatiu de Catalunya, nosaltres ja hem parlat amb les patronals, tindran aquest finançament per poder fer front a aquesta millora en el procés de qualitat de l'escola.
Vale, estem treballant en això. Com que també ets director general de centres privats, hi ha un tema molt interessant, un altre tema que també està sobre la taula, que és la segregació per sexes. Però clar, ja ho has dit, els privats fan el que volen.
Encara existeix això?
No. T'explico. El problema precisament està a les escoles privades que no reben fons públics de l'administració ho poden fer. Hi ha molts països, Podríem entrar en el tema de... Jo he visitat altres països en què això és així. Aquí a Catalunya hi ha unes quantes escoles, molt poquetes, una dotzena d'escoles, sí, que ja fan segregació per raó de gènere. Aquesta segregació per raó de gènere, des del departament, s'ha contemplat sempre que es pot fer sempre i quan no rebin fons públics. Què passa? Que aquestes escoles sí que estan rebent fons públics perquè són escoles concertades.
Ah.
I cada vegada que hi ha un procés de renovació de concerts, que és el que ha passat, el departament ha decidit retirar el concert i de retirar els fons públics que es destina a aquests centres, no? I això està a tribunals, perquè evidentment el departament ho va fer, es va recórrer, es van adoptar mesures cautelars, cautelaríssimes de fet, i van mantenir el concert, i actualment estem pendents d'una resolució o directament d'una sentència. Suposo que això arribarà o ha arribat fins i tot al Constitucional, com sempre, perquè aquí en aquest país vivim d'estar pendents de resolucions judicials, i quan, tot i ja haig de dir que quan va haver-hi aquesta primera decisió del departament va ser el desembre del 2020, durant el 2020, i el desembre del 2020 la LOMLOE va articular que no podia haver-hi segregació per raó de gènere a les escoles que estan finançades amb fons públics. Això va ser posterior a la denegació del concert d'aquestes escoles. De manera que a partir d'ara hi ha un fonament jurídic més gran.
És a dir, que des de l'estat espanyol van dir que no
sí,
es podia...
Sí, la LOMLOE, la LOMLOE és aquesta la modificació de la LOE, que, la famosa llei CELA.
Sí, nosaltres teníem... la LOE és la que ens va...
Sí, i...
El Carlos i jo som de la mateixa quinta, tenim 33 anys. Nos hem estat amb la mateixa llei.
Sí. Exacte. Total, que ara és veritat que hi ha més arguments jurídics per justificar la no concessió d'ajuts econòmics a aquestes escoles que segreguen per gènere.
Sí, que deuen estar patint... Bueno, no ho sé com deuen estar, però si els hi traieu la font pública, serà 100% de les famílies que
Correcte.
Portin els seus fills a les escoles. I són unes 12 escoles, has dit.
Sí, aproximadament una dotzena d'escoles.
A tot Catalunya. Ramon, t'expliques molt bé. Veig també que...
Ho dic perquè va passant el temps.
Has sigut professor... Sí, ens has deixat ara d'aquí 5 minuts. Ens vas dir que sorties i 55.
Sí.
Has estat professor de filologia. Per tant, tens idioma estranger. No sé quin ha estat aquest.
No,
has dit l'anglès?
No. Jo, quan vaig acabar, vaig estudiar tota la vida aquí castellà, i vaig estar a les Dominiques, i vaig estar al Casal, i també vaig estar fent pràctiques.
Per cert, el Casal és concertada, privada?
Concertada.
És concertada.
Vaig anar a l'Autònoma i, la primera carrera que vaig fer va ser magisteri, i vaig fer amb especialitat de filologia anglesa, i és veritat. I ho vaig fer. I
no te'n recordaves del que havies estudiat?
No, sí, per això. Però vull dir que no havia estudiat filologia. Vull dir que havia estudiat... llavors hi havia especialitats i vaig fer aquesta especialitat i després vaig fer pedagogia.
Pedagogia. I el postgrau en...
Amb administració d'empreses, és veritat. I va ser aquest procés.
I després has estat molt temps a director de l'àrea econòmica i financera de la Fundació Educativa FEDAC, que és aquesta on tu vas estar i que també vas estudiar.
Correcte.
I després... La vas dirigir.
Sí, i clar, jo quan era alumne aquí, era alumne de la Immaculada, durant uns anys, després
ara,
vaig ser professor.
Ara ja no es pot
aquí.
Dir Immaculada.
No,
FEDAC
ja no Castellà.
Ara és FEDAC Castellà.
No, important, FEDAC. Vaig ser alumne, després, he estat pare, també he estat president de l'AMPA, a l'IES Castellà.
Sempre lligat amb l'educació, perquè és el puntal, no?
Sí. Després de passar per l'obra social benèfica, que també vaig estar, he estat 13 anys a FEDAC, a l'equip de titularitat. FEDAC té actualment a Catalunya 25 centres, a tot Catalunya, tots ells concertats, impartint etapes des d'educació infantil fins a batxillerats i cicles formatius a tot Catalunya, Girona, Lleida, Barcelona... I aquí he estat durant 13 anys.
I ens pots fer 5 cèntims d'aquest projecte d'avui per demà 2024?
Un gran projecte. Un molt gran projecte. Avui per demà 2024 és un projecte que va sortir... primera, amb la participació de tots els integrants de la comunitat educativa de les escoles, de les famílies, dels alumnes, del professorat, de tothom, sobre quins eren aquells reptes de futur que volíem afrontar com a escola pels seus fills i filles. D'aquest procés de participació van sortir 24 reptes de futur, 24, que estan agrupats en 4 àmbits, no? Aquests 24 reptes que van des d'àmbits més d'entorn, àmbits estrictament d'educació, àmbits fins i tot alguns vinculats a la meva àrea, que era economia, vinculada al bé comú, etc., són els que s'han agrupat en aquests 4 àmbits i això s'està desenvolupant actualment. A partir d'aquests 24 reptes s'han creat quins són els objectius que pensem, que nosaltres en diem OARs, objectius atractors de reptes, en els propers anys, quins són aquells objectius que poden assolir, que poden ajudar a assolir aquests reptes. Reptes tan diversos com el de creativitat, com el de les llengües, com el de el Xerpa, que diem, és a dir, les persones acompanyant
el
els alumnes. Sí,
I aquest projecte s'està posant a totes les escoles a FEDAC, s'està posant en pràctica de totes les escoles FEDAC de Catalunya.
Sí.
Al Departament d'Educació no només hi ha un castellarenc, també n'hi ha un parell de més, oi? Hi ha la Núria Mora, que fa 5 mesos va ser nomenada, m'has dit, secretària de Transformació Educativa.
Correcte.
I que, diu en Jordi Rius, que és el tercer càrrec més important del Departament d'Educació.
Correcte. Mm? El Departament d'Educació, el primer càrrec és el conseller, i després hi ha dues secretaries. Hi ha la secretària general, la Patricia Gomà, i hi ha una secretària, que és la secretària de Transformació Educativa, la Núria. Una excel·lent secretària del departament. La veritat és que em va fer molta il·lusió arribar al departament i trobar-me-la allà. De fet, jo no... La meva direcció general depèn de la secretària general, depèn de la Patricia, però m'agradaria molt que depengués de la Núria perquè és excel·lent com a persona, com a professional, és un excel·lent professional, té un coneixement molt ampli de l'àmbit, porta en l'educació molts anys, directament trepitjant l'escola.
Ella havia ensenyat també castellà? O...
Ella no, ella va estar uns anys, és veritat, va estar pocs mesos en una escola concertada, però de seguida va passar la xarxa pública, i no em facis dir quines escoles hi ha estat, però té un coneixement de base brutal, i jo crec que és una aportació d'aire fresc al departament, amb uns coneixements brutals, que jo crec que aportarà molt en el model d'educació que volem que sigui aquí a Catalunya, no? Jo crec que és fantàstic poder treballar.
Digue-li que recuperi l'entrevista després a Spotify, perquè aquestes floretes que li has fet arribar. Bueno, Ramon, ha sigut un plaer i moltes gràcies per venir a la redacció.
Un plaer enorme tornar aquí. Jo recordo quan venia aquí a fer les tertúlies de vespre fa molts anys d'això, i tinc grans records de vosaltres, de manera que jo encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies. Visca l'educació.
Visca.
Gat, gos, tortuga, ocellet, hàmster, conill, tots els animals són benvinguts a Bitxos, clínica veterinària i perruqueria especialitzada.
Amb servei de medicina interna completa, cirurgia, laboratori clínic, radiologia i ecografia, visites especialitzades, perruqueria, venda de pinso i accessoris.
Recorda, tenim servei d'urgències 24 hores, trucant al 635 41 80 28. Bitxos, clínica veterinària. Ens trobaràs al carrer Fàbregas número 6, 93 714 59 59. 93 714 59 59.
Cada divendres, a Castellà tens una cita amb la teva informació, la més propera.
La informació.
Per saber-ho tot sobre societat, economia, educació, política, medi ambient, successos, mobilitat, esport, cultura, humor, opinió, entrevistes, agenda. L'actual, el setmanari informatiu de Castellà del Vallès. Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
He pintat l'horitzó.
presó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero. Ei, jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen. L'esperança es fa gran i la sento constant. Per volar més amunt, que tremoli molt el braç, per anar molt més lluny. Tota por entre amor i guerra. He cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho. Van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero. Ei, jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat.
Ràdio Castellà, 91.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Què és això?
Com estàs, Marta?
On sóc?
Aquesta ets tu. Com et sents amb el que veus?
Vale.
Estem escoltant l'anunci de la Marató d'aquest any, la Marató que trenca murs i és una marató destinada a la salut mental. I avui, ara, a aquesta hora, a la una i un minut, ens toca saludar la nostra psicòloga de capçalera, la Melanie González. Molt bona tarda, Melanie.
Hola, bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé. Nosaltres bé. M'has comentat abans que eres el metge, però pots xerrar. I
sí,
estàs bé. És una visita...
Estic molt bé. Sí, és una visita rutinària, de que ja saps que els divendres aprofito per fer les meves cosetes, però tot bé.
Les gestions, sí. Doncs sí. Això que estàvem escoltant al principi de l'anunci de la Marató, que no sé si l'has vist...
No l'he vist.
No l'has vist, però saps que va sobre les malalties, sí, de salut mental.
Malalties mentals.
Malalties, sí, mentals, efectivament, que amb la Covid, bueno, s'han agreujat, no? Que ho hem comentat alguna, sí, vegada.
Sí, sí, sí.
I avui, doncs, volíem comentar la depressió. La depressió. Uh-huh. Com a professional de la salut mental, uh-huh, no sé fins a quin punt la depressió és una de les dolències que més has d'atendre.
La veritat, Laura, és que jo, per sort, i dic per sort perquè bueno, la veritat és que la depressió és una malaltia bastant complicada. No tinc moltes, perquè suposo que bueno, també com estic molt, jo estic molt enfocada amb el tema de desenvolupament personal i tal, no m'arriben moltes, però sí que és veritat que, així com a col·legues i tal, tinc constància de que hi ha moltíssima incidència. I sí que és veritat que després de del tema del Covid sí que ha augmentat moltíssim aquesta predisposició a patir depressió, no? El que passa que a vegades la depressió té diferents graus, no? Vam estar parlant un dia del tema de l'anguixi, per exemple, sí. Que podria ser un antes, no? Un abans de que hi hagi aquesta depressió, però sí que és veritat que hi ha molts estats, pues això, no? Apàtics o distímia, no? La distímia seria com una espècie més suau de depressió, no arribaria a ser una depressió, però també és un estat d'ànim molt baix, o sigui que sí, des que hi ha hagut el tema de pandèmia, això està cada vegada més en auge i pujant molt més, sí, sí.
I aquest estat es diu distímia, dius?
Sí, la distímia és com molt més suau, no? És com, bueno, no és tan greu, però al final no deixa de ser un estat d'ànim apàtic, baixa motivació, poques ganes de fer coses,
sí.
No?
Llavors, sí, semblant a això que deies, que ens vas explicar de l'anguishing, que poden ser, com dius, avançades, portes abans d'arribar a la depressió. Llavors és quan entres tu, no? Com a coach i com a professional de desenvolupament personal perquè no s'arribin a aquests punts tant.
Exacte. Jo crec que al final hem de treballar molt la prevenció, no? Perquè hi ha una vegada que hi ha una depressió ja hem de treballar-ho des del punt de vista del tractament de la depressió, que passa moltes vegades per medicació, perquè és veritat que a vegades la gent, Laura, em pregunta, tu, el tema medicació, què? Mira, jo sempre dic que si podem evitar prendre medicació, doncs pues clar, evidentment, no? Perquè tot el que sigui prendre químics, però arribades un moment ja hem de prendre-la, no? I quan hi ha una depressió, sobretot una depressió instaurada i una depressió greu, s'ha de prendre medicació. Això no vol dir que paral·lelament es faci una intervenció, no? Perquè si prenem medicació però no treballem tot això a nivell psicològic, pues es pot convertir en una depressió crònica. Però els que treballem el tema del desenvolupament personal, doncs el que estem fent és això, és intentar preveure que la gent arribi aquests punts, no? Llavors, jo crec que és molt important fer aquesta prevenció.
Has parlat de depressió crònica, és a dir, que hi ha gent que pot quedar-se deprimida.
Sí, la depressió pot arribar a ser crònica i hi ha moltíssima gent que porta molts anys prenent medicació, prenent bueno, perquè ja s'ha convertit en algo més crònic. També és veritat que jo penso que aquesta gent que ja és un tema ja més crònic és perquè potser tampoc han fet una teràpia a nivell psicològic, m'entens? Perquè si només ho treballem amb medicaments, està molt bé, però hem de veure una mica també l'arrel, no? On està, perquè s'ha produït i què és el que podem fer per evitar tot això, llavors sí, es pot produir crònic. I a més, també una cosa molt important, Laura, és que hi ha diversos tipus de depressions, no? Llavors, està la depressió que s'ha donat pues, per un aconteixement o per uns pensaments o el que sigui, però hi ha una depressió que és biològica, que és una depressió que és per temes del cervell, de químics, llavors aquí sí o sí s'ha de treballar amb medicació perquè és un tema més fisiològic, saps?
Sí, perquè realment com que el cervell fa alguna desconnexió que necessita com una...
Deixa de produir una sèrie de neurotransmissors que són necessaris, com per exemple la serotonina. La serotonina és el neurotransmissor de la felicitat, per exemple. Llavors, en el moment en el que el meu cervell deixa de produir serotonina, doncs aquí hi ha un problema i podem arribar a tenir aquesta depressió. Per això els medicaments el que fan és donar-te, per exemple, serotonina, no? un tipus de medicament. Sí. Llavors hi ha una part que és fisiològica també, ¿vale? Però hi ha moltes depressions que són molt psicològiques i que venen pues, per un tema de pensaments, un tema d'això. No? La depressió quasi sempre té pensaments que estan arraigats en el passat. Així com l'angoixa és més de cara al futur,
sí,
no? O preocupació de cara al futur, la depressió és més, està més centrada en el passat. Vale? Llavors, molta culpa,
la culpa.
Sí, exacte. Tenim una ment que si no està en el moment present, està patint. No? Llavors, quan se'n va al passat, entrarem a la depressió i quan se'n va al futur, entrarem a l'angoixa.
Déu-n'hi-do, una ment meravellosa i una ment que ens pot fer passar molt males passades, però com valores, no, evidentment suposo que bé, que és una marató necessària la d'aquest any i que molta gent segurament s'hi sentirà.
Mira, ahir, per exemple, hi ha una noia que es diu Tamara Gorro, que és influencer i va sortir a la tele i tal, i és una noia que està molt a les redes, molt treballadora, amb els seus fills, no? I sempre diu, jolín, que tia més canyera, no? Doncs ahir, bueno, fa uns dies em van dir que el meu que ha dit que té un problema de salut mental i que en parlarà, no ha dit el diagnòstic, però segurament sigui algun tipus de depressió, amb ansietat o el que sigui, pues perquè al final és que està a l'ordre del dia, saps? Llavors, és molt important que comencem a donar visibilitat a tot això, perquè potser hi ha molta gent a casa que ho està patint i se sent com tal, i al final és una cosa que és que li està passant a molta gent, no? Gent amb recursos, gent amb, que sembla que la veus per Instagram i diu, no, que vida més guai, i al final és una persona, per exemple, que ha petat, no? Perquè al
que
final
ha petat, sí, sí, és això, no? Que ha petat.
És un tema de petar, no? Perquè al final la depressió i l'angoixa, Laura, van molt lligats, no? Llavors, quan vivim en un món que estem tot el dia, pues això, no? Treballant, estrès, no sé què, i al final tot això ens pot arribar a fer desencadenar una malaltia. Llavors, la marató és super necessària i és molt necessari que donem visibilitat a tot això, no?
Ara comentaves, Melanie, que aquesta Instagramer, doncs, o influencer ha comentat aquest tema, se'n parla més pel tema de la marató, i fins i tot a pel·lícules i sèries també se'n parla. Tu has notat a la teva consulta, és a dir, tens més
feina?
Pacients, més feina? És a dir, la gent en parla, però després ho intenta
tracta,
resoldre?
Ho cuida, sí, clar.
Sí, la veritat és que si jo penso que per sort la psicologia i tot això s'està posant cada vegada més a posició més en auge i cada vegada la gent té menys problemes per anar al psicòleg o per treballar tot això. Llavors, jo tinc molta feina. Jo, arrel de la pandèmia, a mi la agenda la tinc plena, plena, plena. I ja no només en casos molt, molt greus, sinó gent que ja veu que se n'adona que la cosa no va medio bien i antes de que vagi malament decideixen venir. O sigui, jo crec que al final això és en positiu, ¿no? Porque abans era como un poco, bueno, esto, psicólogos solo los locos, ¿no? Y no, para nada. O sigui, jo tinc molta feina i la gent està començant a donar-se compte que o estem bé a nivell mental o la cosa no tira. Encara que tinguem feina, encara que tinguem coses, si jo no estic bé, arriba un moment que petem, ¿no? Ja, aquesta paraula de petar.
Obrim, ja. Tu, Carles, em coneixes, jo sóc molt honesta i molt sincera i jo sempre, jo vaig a la psicòloga i ho hem de, i no hi ha cap problema, com tu dius, amagar-s'ho. Suposo que, a menys a títol personal, però, i a tothom, treballar-se ho mateix és molt difícil, fa por, espanta,
sí.
De vegades potser fa mandra, però clar, fer-ho compensa, no? Però
moltíssim, moltíssim, perquè al final fa mandra perquè clar, perquè es fa una mica de por com d'obrir la caixa de Pandora, no? La gent a vegades prefereix com no remenar, però és que encara que no remenis no vol dir que no estigui allò allà, no? Llavors, quan abans remenis, abans surts d'això. Llavors, la meva experiència és que la gent ve una mica així, però quan porten 3, 4, 5 sessions, com a molt, estan ja totalment diferents i a mi m'han arribat a dir persones, m'has canviat la vida, en el sentit que, uau, és que estava que... Bueno, ahir mateix vaig veure una noia superjove, va venir dient, mira, no passa res, perquè està tot bé a la meva vida, però no soc feliç, no sé què em passa, que no estic bé. I ahir em va dir, Melanie, per primera vegada estic començant a connectar amb les meves emocions, estic començant a connectar amb aquella alegria de viure, no? Llavors, clar, és que és molt important això, perquè aquesta persona estava com viéndolas venir, ¿no? Y estaba aburrida de la vida, ¿no? Llavors, és molt interessant treballar-ho.
Avui, Melanie, que el tema principal de la secció era la depressió, hem parlat una mica del que ha de fer la persona en si, doncs, demanar ajuda i de més, però la gent del voltant, és a dir, parelles d'aquesta persona, fills o pares que veuen que la seva persona que està al costat potser està en una depressió i fins i tot s'està tractant, com ha d'actuar davant d'això, o què ha de fer, o què no ha de fer, o no sé si hi ha uns paràmetres.
M'agrada molt que facis aquesta pregunta, perquè et dic una cosa, mira, les persones que tenen depressió moltes vegades no són enteses, hi ha moltes vegades que la gent les jutja, perquè, clar, són persones que no tenen ganes de fer res, no tenen ganes de sortir de casa, tenen ganes només que de dormir, perquè quan dorms t'estàs oblidant de tot, i moltes vegades l'entorn no accepta això. Llavors, jo he vist moltes vegades familiars i persones de l'entorn de és que clar, si no passa de la seva part, és que si no surt, i a vegades és com, no, és que des d'aquí no, no? Llavors, és molt important comprendre que aquella persona no ho fa a propòsit, és que si no surt de casa és perquè no li ve de gust, perquè no té alegria de viure i això és molt dur. Llavors, el primer que hem de fer és acceptar, recolzar aquella persona i, sobretot, intentar ajudar-la perquè vagi a demanar ajuda, no? Però hi ha d'haver-hi molta, molta, molta comprensió, perquè hi ha molt judici cap a la depressió, o sigui, de veritat, m'ho trobo molt.
Molta, sí, no hi ha paciència i, bueno, no s'entén. Això que has dit del dormir és efectivament...
Clar, però llavors què fas? Així, és a dir, no, has d'estar... Animes aquella persona, però si no vols sortir de casa...
Només has d'estar. Has d'estar.
Has d'estar i l'has de convèncer per demanar ajuda, perquè a aquella persona no li serveix de res que tu li diguis, és que has de sortir, és que tu has de passar bé, i l'altra persona diu, sí, sí, el que tu quieras, perquè jo tinc ganes. És que és intentar empatitzar amb aquella persona i entendre que és un tema de que no et ve de gust, que l'únic que vols és dormir, perquè no tens ganes de viure.
Melanie, però què fas quan et responen que no necessita ajuda, que no vol aquesta ajuda?
Sí, caso perdido a veces.
Si aquella persona no pego, que necessita ajuda, l'únic que et queda és quedar-te al seu costat, intentar ajudar-la, a veure si en algun moment ho veu, però tu no la pots forçar. O sigui, no podem forçar a una persona a fer alguna cosa si ell no ho veu, perquè no funcionarà. Ahir, per exemple, vaig tenir una persona que em va dir que vinc a la sessió perquè la meva parella m'ha dit que tinc que venir. I vaig dir, vale, doncs ja podem deixar-ho.
Ja la pots anar.
Perquè si tu no vols venir, no té cap sentit.
Ho ha de fer la persona.
Clar, aquesta és la lluita, no? Jo entenc també que els familiars a vegades sentim impotència perquè és que estàs veient que aquella persona està fatal i no pots ajudar-la, però també hem d'entendre que cadascú necessita el seu procés. Llavors, és, bueno, estar al seu costat, donar-li molt carinyo, donar-li molta comprensió i intentar que aquella persona demani ajuda, anar al metge de capçalera o el que sigui, no? Intentar d'alguna forma que demani ajuda.
I si no en demana, al final, escolta, tu t'has de cuidar tu mateix també i dir, bueno, bon vent i barca nova.
Ja, però clar, ara posat en el paper d'una persona que porta 40 anys amb una altra persona i li entra una depressió, que, o sigui,
no,
per molt cansat que estiguis, arriba un moment que, o l'ajudes, però si marxes després de 40 anys, de veritat,
vull dir,
també t'has de cuidar de tu, clar que sí, però no sé, a vegades no és tan fàcil, no?
Però com ha dit la Melanie, o sigui, ho ha de voler, la persona ho ha de voler, si no, no serveix de res.
No, és que no serveix de res. És que pot venir a teràpia, però si aquella persona no n'és conscient que té un problema o no vol demanar ajuda, t'estarà escoltant, però no s'ha ni puto cas a parlar malament, no? Llavors, és que al final és un tema d'entendre també que cadascú és responsable del seu procés i hem de respectar això, i això és el que més costa, no? Perquè, clar, tu com a parella o com a pare o el que sigui, vols que aquella persona estigui bé, però és que no depèn de tu. Mm-hmm. Llavors, tu ho has de fer fins on puguis, i a partir d'aquí, després, si no, cadascú ha de ser responsable de la seva vida. I això costa molt, jo ho sé.
Doncs mira, justament, i com per tancar, d'aquest tema parla també una sèrie, no sé si l'heu vist, de HBO, Mare of Easttown, la protagonista va a teràpia perquè se sent obligada.
Made of?
Mare of Easttown. Easttown és el lloc.
O sigui, escriu Mare.
Mare, perquè ell es diu Mare.
Ah, vale, es diu Mare of Easttown. Easttown és el lloc.
I la protagonista va a teràpia, o va a psicòleg, perquè se sent obligada. Però realment és el que diu la Melanie. L'actitud que té és de que això no n'està solucionant res.
No, jo és que si a mi una persona ve a teràpia obligada, jo no li faig més visites, perquè no té sentit, perquè no farem res. O sigui, és que al final, a la psicòloga... Per això moltes vegades la medicació és important, perquè la medicació ens ajuda una mica a que aquella persona posi de la seva part, perquè la teràpia només funciona si la persona vol fer-la. És que no té sentit si no. Llavors, clar, per molt que tu li diguis, si aquella persona després amb el que tu li dius ho deixa en el calaix, no, ha d'haver una motivació. Llavors, clar, és complicat. És molt complicat.
Doncs, Melanie, moltes gràcies. Ens escoltem a la propera, que ara hem d'acabar el programa amb el nostre company Julià Guerrero, que ja pot venir cap aquí, ja ens està escoltant. I és un plaer, com sempre, escoltar-te. A veure si finalment un dia tornem a tenir l'estudi.
Sí, segur que sí. Vinga, doncs un petó molt gran i dir-li a la gent que estigui patint aquesta depressió o possible depressió, que et pot sortir, que la vida és molt bonica i que hem de lluitar per tenir aquesta alegria de viure, que només tenim una vida i l'hem d'aprofitar.
Només tenim una vida. Gràcies.
Exacte. Adéu, un petó. Adéu.
Jo, Carlos, estava ara demanant al Julià que vingués, i ara ja és la segona vegada que li demano, perquè m'ha enviat un missatge i m'ha dit, estic esperant que m'aviseu.
Ah, doncs espera, posem la sintonia, que a veure si se sent al·ludit.
Como un perro. It's the final countdown.
The final countdown. Ja el tenim a l'estudi, el nostre cap suprem.
El cap suprem, eh? Sembles el jefe d'una secta ara mateix.
Bona tarda, Julià Guerrero.
M'heu deixat sense paraules.
No t'esperaves això de cap suprem? No t'ho esperaves, eh?
Bueno, no sé, està bé, ni que sigui nominalment, mira.
Està bé, està bé. Està bé, cap, no? Suprem.
Nominalment està bé.
Com estàs? Divendres, a punt d'un pont?
Doncs molt atrafegat, sí. Bueno, no farem pont, alguns, altres sí. Vosaltres crec que sí. Sí. Aprofiteu per carregar piles o descarregar-les, no sé exactament.
Jo estaré escrivint, us aviso que estaré escrivint, descarregar... sí, estaré treballant també.
No, obrir les xacres, no sé si... Sí.
Xacres, ara hi ha una eclipse, ara hi ha una eclipse de 6 mesos que heu de mirar on està Taura.
És... Oh.
Que has de mirar què?
Què sembla aquesta informació? Has de mirar on està Taura la teva carta astral, per això ja en parlarem un altre dia.
Quan estigui més informat. És un camp que no controlo gens.
Pues per
no
això.
Controlo. Pensava que ell tampoc, però veig que li està...
No, ja en parlarem.
No sé l'horòscop dels meus fills.
Ja,
no
jo et vull fer la teva carta i no em deixes?
Sí, no.
Julià, acabem la setmana feliçment amb música.
Acabem feliçment amb música, una música molt evocadora, molt per tots els públics, perquè, diguem-ne, el Pope, la gran figura icònica de la música d'autor, podríem dir, no? La cançó d'autor catalana i espanyola, doncs ha dit que tanca la barraca.
Baixa
la paradeta, però diguem-ne progressivament.
Sí, la comença a baixar, no?
Al atardecer el rojo se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
És l'única frase que sé.
Quina cançó més maca.
Tengo alma de marinero.
Joan Manuel Serrat, que no és Joan Ramon Serrat, que l'altre dia en un programa de ràdio li van dir Joan Ramon Serrat. Estàvem parlant del Joan Ramon l'altre, Mainat, és?
Joan Ramon Mainat.
No, Joan Ramon Mainat no. Com es diu el Mainat?
Joan Ramon... Joan, és igual.
Es diu Joan, el Mainat.
No sé.
Saps el tio aquell?
Josep Maria Mainat.
Sí, que el van voler...
Sí, el que munta aquell festival...
Sí, que el van voler marinar. La seva
exdona. El Canet, el que munta el Canet.
Sí, el tricicle.
Us en recordeu que el va...
No.
Ai, no, no és el Mainat.
La Trinca.
La Trinca.
Ah, la Trinca.
Era el de la Trinca, que és, també és el promotor del Canet Rock, també, aquest senyor, i que ens va venir a fer una conferència que ens va explicar aquí un dia que aniríem amb els cotxes volant. Sí?
Sí.
Ens va fer unes jornades de què passaria a la dècada dels anys 20... I va venir a dir que, doncs això, no, una miqueta allò dels drons, i deia que seria tothom molt més feliç, que el món seria molt més meravellós, i patapam, pandèmia.
Pues ja hi som, aquí, el 2020. Bueno, Serrat.
2021. Doncs sí, Serrat, doncs, aquest bon home ha tingut un parell de vicissituds que li han jugat en contra, perquè ja té una edat, té 77 anys, i primer anava de gira amb Joaquín Sabina, que va ser una mica, va ressuscitar una mica, doncs, tant el Sabina com el Serrat, eren unes gires multitudinàries, i el Joaquín Sabina va caure.
Cert, és veritat.
Va estar molt, molt, molt malalt.
Sí.
I, bueno, va patir moltes seqüeles d'aquest accident i, diguem-ne, abruptament es va acabar aquella gira.
Sí.
Després va empalmar amb la pandèmia.
Bueno, i ell va passar un càncer o alguna cosa, al Serrat.
Sí, però, diguem-ne,
es
va recuperar, però ja fa molts anys,
sí,
i va continuar, i crec que després va tornar. I, clar, ja portava pràcticament des d'abans de la pandèmia sense actuar. I, bueno, una mica diu que ha començat a fer un altre tipus de vida i que no descarta, doncs, publicar algun disc o escriure cançons, però que diu que això, per sortir de gira, que ja té 77 anys, i ha anunciat que obre ara tot un conjunt d'actuacions que tancarà el 23 de desembre, si no m'equivoco, a Barcelona, i s'anirà com acomiadant del seu públic.
Que ja deuen estar... Quan surtin, es prendran en un minut.
Sí, sí, exacte. Hi havia gent que ja estava buscant, però encara es veu que no han sortit a la venda. Sí que hi ha el primer bolo, sí que està ja tancat, que serà a l'abril a Nova York, en un teatre, on actuarà 3 o 4 nits. Comença per Nova York, després va baixant, països llatinoamericans. A l'estiu jo crec que farà les places de toros, no?, a Espanya, i els auditoris oberts.
La ruta de l'Espanya profunda.
Que segurament, doncs, esclar, us imagineu... Home, és maco, no?, saber que el teu artista fetitxe se'n va i està actuant per tu, acomiadant-se de tu... Trobo que és una molt bona idea del Serrat, no?
És preciós.
És molt més trist dir... He acabat, plego, adeu, no?
Adeu, que alguns ho fan.
Sí, o ni, no diuen ni adeu.
Ni adeu. No, si no m'he ido.
I després
diuen,
hi ha, exacte,
torna, diuen,
hi ha uns, no vull comparar-lo, però hi ha uns tipus Bob Dylan que des de fa 30 anys està fent la Never Ending Tour. No sé si la coneixes, aquesta, tu, Laura?
No, el Never Ending Tour no.
Sí, és el tour de que no s'acaba mai.
No
sempre
els vols comparar,
està...
però els dos són cantautors.
No, però per això dic que al Bob Dylan li és igual tenir 70 i pico, que ell té el Never Ending Tour i no,
va
no para
I
mai.
No...
Sí, sí, sí. És així, te'l trobes a Las Vegas, te'l trobes... Bueno, també fa Europa i es diu així. Des dels anys 90 li va batejar com a la Never Ending Tour. O sigui que deu ser la seva forma...
Des dels 90, eh?
Fins que es cansi.
la seva forma de vida, totalment, no? O sigui, li encanta una mica la vida que ell diu de, no? De like the gypsies, no? Com deia ell. Una mica viure una mica hippie, mig gitano. Molt bé. El Serrat té també, que estem feient una foto del single del Mediterrani, Patillero, amb Serrell, guapo, era un sex símbol, eh?
Sex símbol. La seva filla...
Ja encara jo crec que amb l'edat
també
està...
També és molt guapa, la Candela.
I es cuida molt bé. Tal, la seva filla Candela és
Candela
actriu.
I abans que parlàvem de concertades, vaig anar a l'escola concertada amb la filla, Candela Serrat, és una noia molt guapa.
Va ser
i...
companya teva,
sí,
la anava... filla del Serrat.
Sí, 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 va ser molt xulo aquell moment, vam llegir...
És actriu?
És actriu, és actriu, s'ha quedat amb un tio madrilenyo que a mi el noi, o sigui, no m'agrada
gens. No li poso cara a la Candela
Serrat. Busca Candela Serrat.
Candela Serrat, és així?
És guapíssima.
Bueno, això és cançó de matinada.
Home, com vols que es digui? Candela López.
Cançó,
no, potser s'ha canviat el nom artístic per no relacionar.
I escoltem una mica cançó de matinada, que és una mica el seu primer èxit. Any 68,
eh? I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes.
Això, Carlos, tu que tens un salt aquí generacional amb mi important, tu això no et sembla Manel? Si li poses un ritme, si li posessis un ritme una miqueta més
animadet,
més pop.
Sí, sí, sí.
Cap a la vila sabé el pagès, la bossa buida i...
A veure, Candela, és aquesta? Ah, doncs pues no ho sabia.
S'ha quedat amb aquest home.
Sé qui és.
I tu i jo tenim el mateix salt, eh?
Que és de la Casa de Papel o alguna sèrie d'aquesta?
Tenim el mateix salt d'edat, eh, senyor, que tinc la mateixa edat que aquell noi.
Sí?
33 anys.
Però és que a les dones s'ha de ser com una miqueta més precaucions en aquests temes.
És preciosa, sí. I recordo un moment a una classe que ens va tocar, vam llegir juntes una cosa de Becker, va ser bastant bonic, a unison. Ah. I res, era una petita anècdota, la Candela. I per això sabia que havia estat malalt, el Serrat.
Sí, sí, va tenir un càncer, però crec que això ja fa més
fa
de 10 anys.
Sí, sí, sí,
va estar
temps.
Retirat una temporada, es va recuperar i després va fer... Doncs aquesta gira, que jo diria que a la Gramola hem parlat algun anys abans, crec que havíem parlat d'aquesta parella Sabina Serrat, perquè va ser com molt, va tenir molta volada.
Uns altres caps suprems.
Uns altres, exacte, dos els capos de la música d'autor espanyola. I volia repassar ràpidament una miqueta pincellades del Serrat. Aquest any 68 ell comença cantant en català, tota una declaració d'intencions, i està... una mica en la cuina del que en aquell moment, us en recordeu, dels 16 jutges? Això s'estudia ja, deu estudiar-se a les escoles, no?
16 jutges d'un penjat mengen fetge d'un penjat.
No.
16 jutges d'un jutjat
no,
mengen
no.
fetge d'un penjat.
Això es fa a primària. Després hi ha una altra cosa, els 16 jutges...
Sí.
Ja, a secundària se'n parla.
I què
Exacte.
És?
No me'n recordo. No sé, em sona...
Primer estem parlant
què
de...
Això tallaré, no sé si posaré Spotify,
els 16 jutges doncs, eren una sèrie d'artistes catalans que estaven als anys 60, que van ser els que van parlar d'una cosa anomenada nova...
Cançó!
La nova cançó.
Hi havia la Guillermina Mota?
Guillermina Mota, hi havia...
Adoro.
Doncs Maria...
Maria del Mar Bonet, que aquesta sí que canta amb els Manel, ha fet un tema amb els Manel.
Exacte, que va fer el tema dels Manel. Hi havia, no sé si el Llac,
el
no sé si era.
El Cisa?
Cisa, no ho sé, crec que no. Cisa és el cantautor galàctic. Cisa està per sobre de tothom. Podem fer un dia un programa de Cisa, sóc un gran fan. Sóc més fan de Cisa que de Serrat. Però bueno, en tot cas, aquest motor cultural, molta gent... comenta que ja teledirigit en el seu moment, perquè, clar, sempre hi ha campanyes de màrqueting.
Pel senyor Pujol, ell mateix.
Bueno, jo no sé si Pujol hi era o no hi era, però que sí que és veritat que Òmnium ja existia, hi havia una sèrie de palanques ja de la cultura catalana que reivindicava una llengua, bueno, o sigui, què us haig de dir? Doncs Serrat va ser una mica a l'explosió, no? Guapo, jove, talent,
català.
Acabassos... a més, tenia aquest punt, perquè la nova cançó, en el fons, era una còpia, s'ha de dir, de la chanson francès.
La chanson francesa.
I, en tot cas, va tenir tant èxit que va arribar a fer dues o tres pel·lícules. Carlos, no sé si sabies això, que el Serrat va fer pel·lícules.
No, a lo Marisol.
A lo, sí, sí. I llavors, exacte, i llavors la Laura diu que va anar a classe amb la filla del Serrat. El meu pare va sortir d'extra en una pel·li del Serrat.
Opa, aquí tenim aquí.
I el va saludar o què?
Ah, no, crec que no. Ell era a Eivissa, estava en un rodatge a Eivissa, i era una escena on ell plovia molt i anava buscant la seva estimada i es feien un petó i hi havia uns paisans que estaven per allà I clar, era regadora, perquè no plovia a Eivissa, i fent veure que plovia, i clar, era tota l'estona al Serrat
Xoc. El teu pare se va anar a Eivissa per fer extra
no,
en aquesta pel·li?
Estava treballant allà. No. Li va agafar i el van agafar perquè era jove i bueno, una mica per estar allà fent bulto, no? I sí, diu que té molt bon record del Serrat, que estava tota l'estona al pobre Xoc, clar, perquè l'estaven regant constantment. I va triomfar bastant amb aquestes dues pel·lícules, però va tenir el conflicte amb Eurovision i aquí va haver-hi com un gir. I per això et volia demanar el La La La.
És cert, pel perquè, tema que va començar a cantar espanyol.
Sí, perquè el La La La... No, aquí el cantava en català, escoltem-lo. Veus? La cantava en català.
La tardor.
Llavors, el Serrat, que a mi esta cançó em sembla que és una cançó com dels Beatles, o sigui, el La La La, en el fons, perquè s'ha fet molt a l'espanyola, diguem-ne, o a la mediterrània, no? Però té un punt british, no? Doncs al Serrat es van pescar que la volia cantar en català i doncs aquí es va fer un pols i li van prohibir i es van tornar de la, no? De la màniga a la Maciel i van fer la versió en castellà. Que sabeu de qui és aquesta cançó?
De
perquè tothom
és?
Es pensa que és del Serrat.
Però no és del Serrat.
No, perquè si jo, clar, sempre jo vaig pensar, dic, a veure, jo sóc el Serrat, he composat aquesta cançó, no me la deixen cantar català, doncs una merda, no l'envio a Eurovisió, no? Clar. No, és que era del Dúo Dinámico.
Amigo.
Sí.
Ara entenc per què m'agrada tant aquesta cançó.
Clar, el que passa és que ell, doncs, era una figura emergent i li van dir, bueno, tu, si anem amb tu, tenim opcions, i ell va dir, no, però jo la canto en català. Total, que al final, doncs, el van apartar i, curiosament, Vesperon, ell després va fer com un tom molt més ja polititzat i va començar a posar músiques a poetes represaliats pel franquisme, no? Miguel Hernández, Antonio Machado... alguns que ara mateix estic en blanc i no en ven, Mario Benedetti, en aquest cas el poeta xilè, Rafael Alberti, comunista, García Lorca, Neruda, també xilè, i en català el Salvador Papasseit, passa que això ja ho havia fet ell als 60.
Sí,
i fins i tot es va arribar a exiliar, que això tampoc la gent, és a dir, ara es parla molt dels presos polítics i dels exiliats, pues el Serrat va ser un exiliat del franquisme, va marxar a Argentina, diríeu, a Mèxic, perquè com que estava doncs, molt fermament contra el règim als anys 70, va estar 2-3 anys fora d'Espanya, perquè si tornava el podien ficar a la garjola. I jo crec que aquí és on ell també va néixer aquest vincle d'amor que té amb els països latinoamericans,
total.
On és rebut com
a Cuba, també.
Com un superheroi. Ara ens està passant al Carlos una imatge vuitantera gairebé, no?
Del Serrat cantant en directe, que no hi camino.
Me gusta ver los bueno, doncs amb el Caminante no hay camino...
Quina pena que avui hagi estat tan curta, perquè ens ve la Cristina amb el seu informatiu.
Us volia demanar una cançó de Serrat i aquí entre tots fer una mica d'assemblea serratiana, però bueno, ho deixarem per un altre dia. Mira, quan comenci la gira... Doncs ja.
Tornem a
quan passi per aquí, quan sigui passi per Barcelona.
Perfecte.
Vinga.
Vinga, vagi bé. Bon cap de setmana, bon pont.
Molt bé, gràcies. Carles, escolta'm una cosa. Tu digues. I jo ens retrobarem d'aquí una setmana.
Exacte.
Et sembla bé?
Una mica més, una setmana. No em facis venir divendres perquè no vindré.
Bé, d'acord.
Vull dir, dilluns 13.
Dilluns 13. I m'ha agradat molt fer el programa, com sempre, i molts petons a tothom.
Apa, adéu!
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Segur que t'han dit...